Aquest 2025 se celebra el 30è aniversari de la recuperació del ball de la Jota de Falset al Ball de Coques, així com també de les danses. És per aquest motiu que l'Ajuntament i la Clavellinera estan organitzant un seguit d'actes per commemorar-ho. Per parlant, tenim aquí amb nosaltres els estudis de Ràdio Falset, el regidor de festes, el Robert Coll, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A la regidora de Cultura, la senyora Rosa Poy, bon dia.
Bon dia, Manel.
I a la Lídia de Mena, membre de la Clavellinera.
Bon dia, Manel.
30 anys de la recuperació del Ball de la Jota al Ball de Cote, al Ball de Coques, déu-n'hi-do, no? Com va anar tot això? Lídia, potser, si ens ho vols explicar tu. Més que res perquè el Robert encara no havia nascut, suposo.
No.
Mira, l'any 1995, que va ser el primer any que els independents per Falset s'encarregaven de les festes del poble, en aquell moment que hi havia com a regidor l'Agustí Massip, i jo vaig ser convidada per fer una mica la dinamització de les festes. Aleshores, en aquell moment, que era un bon moment, un moment dolç socialment a nivell de tot el país, des de la Clavellinera també teníem molt material gràfic que havíem anat recollint amb els anys respecte a les danses. Aquell allò que eren les danses, no? O sigui, tothom parlava de les danses, però ben bé no se sabia ni com funcionava ni com s'havia desenvolupat tot això. I en aquell moment el Josep Murriones, Josep Munter, sí? Vam tindre una entrevista amb ell i la cosa es va engrescar de que, vinga, va, doncs intentem fer una mena de revitalització de les danses. Aleshores, a la Clavellinera teníem el local que actualment és el Club de Judo i allà vam fer una exposició amb les fotografies que teníem de les danses i vam convidar els que eren quintos aquell any, els quintos d'aquell any. I els vam convidar, va vindre el Murriones, van vindre els quintos i vam fer com una miqueta d'explicació de què eren les danses o què havia representat les danses com a acte festiu. I val, el Murriones va ser capaç, però ho he dit així, d'engrescar tota aquella colla de quintos i d'aquí va sorgir la idea i vam dir, pues venga, endavant, no? Vale, pues ja tenim els quintos engrescats. Ja que els tenim engrescats i que tenim una jota que és pròpia, o sigui, la música és pròpia de Falset i que quan l'hem recollit per altres pobles sempre ens han dit aquesta és la de Falset, vam dir, i nosaltres, la Clavellinera, estàvem també en ple auge de la divulgació d'aquest material, vam dir, i a més, sabeu que els danseres obrien els balls, sí. I què us semblaria obrir-lo amb la jota? Ostres, es van quedar una mica així, però van dir, sí, ho farem. Clar, a continuació també hi havia aquí el compromís per part de l'alcalde i els regidors que tenien que ballar. I d'aquí va sorgir la instauració de la jota com a cap de dansa del Ball de Coques, perquè anteriorment, quan s'obria amb un pas doble, els últims 40, 50, 60 anys, i, a més, doncs, que és això, que teníem les danseres, que no eren danseres, que eren pubilles, era una transformació, i després que teníem que la jota es ballaria com a cap de dansa.
Mm-hmm. Perquè estem parlant de que se celebra el 30è aniversari de la instauració de la jota com a cap de dansa al Ball de Coques. Però vull dir, la jota ja ve de molt més abans, igual que les danses.
Val, la jota és el seu origen, que se n'ha parlat molt. Val? En realitat, documentalment, sabem que a partir del 1714 la trobem situada ja a Catalunya, perquè el que desconeix molta gent que un dels documents més antics en el que posa paraula jota és una partitura d'un sonador de violí que està conservada a la Biblioteca Nacional de Catalunya. I a part d'això, també tenim notícies perquè en algunes visites pastorals del bisbe de Tortosa, no pas en aquesta part del priorat, sinó en l'altra, que és bisbat de Tortosa, ja el bisbe diu que prohibeix que es balli la jota. I això també estem parlant al voltant del 1714, 1720, o sigui, l'última, i sobretot a l'última meitat del segle XVIII. Aquí és on tenim documentalment aquesta informació. A Falset no sabem quin dia es va començar a ballar la jota, però imaginem, per diguéssim, la importància que té aquest fet en la memòria col·lectiva, de que l'eri-l'eri-l'eri-las, però que des de finals del 18 i principis del 19, inclús ja a mitjans del 19, la trobem ben documentada. Per exemple, ara ja hem trobat algun document en el que es parla de jota i ball de coques del 1840, del 1860, a Falset, concretament. Aleshores, i et diria més, els balls de plaça, els balls de coques, potser encara són més antics, encara els tenim documentats aquí a Falset més enllà, a finals del segle XVII. Però quan la jota va començar a ser, diguéssim, aquesta peça clau dels balls de plaça, això encara hi estem treballant. Això és molt difícil. Una de les coses que ens trobem moltes vegades és a dir, sabem que ballàvem però no sabem quin era el repertori. I això és amb el que anem furgant, no? Anem buscant.
Mm-hmm. Bueno, tornem una mica més cap aquí als nostres anys, no? Bueno, ens quedem a fa 30 anys, no? L'any 95 se recupera, com dèiem, lo ball de la jota, el ball de coques i les danses. Durant aquests 30 anys, fins al dia d'avui, la jota ha esdevingut com un símbol de la identitat falsetana, una cosa que, vull dir, tot falsetà se sap la jota.
Tot falsetà i falsetana, com a mínim la saben cantar.
Sí, exacte. Ballar ja és un altre tema.
I ballar jo diria que déu-n'hi-do. Jo diria que déu-n'hi-do, que podem estar ben contents com a població, de que penso que és una recuperació o revitalització ben reeixida, perquè déu-n'hi-do del nivell d'execució de la dansa. Jo crec que també això també ha sigut una tasca que s'ha portat no solament des de la Clavellinera, sinó també des de la parròquia o des de l'Ajuntament, que hem estat insistint molt i cada any fent tallers, oferint a la gent la possibilitat d'acostar-se al coneixement. Quan anomeno la parròquia és perquè, sí, o sigui, tenim el fet important són aquests 30 anys de recuperació al carrer d'una forma popular, però també m'agradaria recordar aquí a mossèn Roquet que l'any 1992 ens va demanar, si us plau, que anéssim a ballar la jota a l'església al moment de l'ofertori de Sant Antoni, que també s'ha convertit en un acte, quasi bé diria, un dels actes importants i centrals de l'encamisada. Uh-huh. Sí? O sigui que ja aquesta ha sigut tot, o sigui, a Falset, a mi m'està malament dir-ho, però a Falset ho hem fet molt, molt bé. O sigui, hi ha altres recuperacions o revitalitzacions que s'han intentat en altres llocs i no han arribat a encaixar tantes peces, tants agents socials que han col·laborat i que han fet que aquesta gresca, la gresca, que és el títol de la peça que identifiquem com la nostra, sigui una cosa realment nostra.
Val a dir que jo no puc remuntar tan atràs, jo em puc remuntar màxim a l'any 91, quan hi vaig aterrar en aquest poble, que ara també forma part de la meva identitat, no? I recordo, doncs, i dono fe de tots els tallers que la Clavellinera, liderats per la Lídia, essencialment, la veritat, jo et poso la teva cara en aquests tallers, doncs, com una puja fina, vas anar sembrant, i al principi doncs potser eren tallers que no eren tan multitudinaris, però a mesura que els vau anar implementant, no? Doncs heu aconseguit que la jota sigui un tret d'identitat i que tothom se l'estimi. I, evidentment, quan ara, el dia d'avui, no, els balls de...
Sí, sí.
Al final del ball de plaça, veus la quantitat de gent. També heu fet una tasca pedagògica a les escoles, heu vingut a l'institut també a ensenyar la jota, a banda d'altres tallers que heu anat organitzant i planificant de balls tradicionals, balls populars, però sempre la jota ha estat molt present, tant la jota d'aquí de Falset com la jota de Capçanes i també les jotes de la Ribera. Ara t'ho parlo de memòria. Jo vaig aprendre a ballar la jota en un taller d'aquests d'estiu, no? On la Lídia, doncs, ha sigut una feina, diguéssim, de picar molta pedra, penso jo, moltíssims anys, i tot això, imagineu-vos que ha acabat tenint un reconeixement a nivell institucional, a nivell social, Falset, no? Lídia, i tu saps perfectament perquè estàs dintre de la comissió, diguéssim, organitzadora, la comissió més acadèmica, doncs ha sigut seu de dos congressos de la Jota, tres, ja perdem l'Oremus, tres congressos de la Jota en territori de parla catalana, i ara ja s'està, doncs, treballant per, doncs, que de nou la Jota, com tu reivindiques, la Jota, sí, doncs, torni a tindre com a referent aquest territori, no? Sembla que no vinculem Jota amb Terres de l'Ebre, evidentment, a les Terres de l'Ebre és el ball per excel·lència, però al Priorat ballem la Jota, sentim la Jota i ens emocionem també amb la Jota. Mm.
Sí, s'ha de dir que hem picat molta pedra i hem tingut molt bons suports, també s'ha de dir. Des del suport social, l'escalf aquest, d'una manera o altra, sempre l'hem sentit. O sigui, val a dir que hi ha molta gent, o hi havia molta gent, una època que en el mòbil, el seu...
És cert, sí.
L'època del politono.
Sí, l'època, sí, del, sí, politono.
Era
la Jota de Falset. Els geganters ballant-la, sí, la banda que es va implicar des de molt abans d'això, perquè clar, ara parlem d'aquests 30 anys d'instauració com a cap de dansa, però ja en fa des del 87 que l'Esbar Sant Gregori, en aquell moment, i la banda de Falset van posar mans a la feina. Primer la banda recuperant la partitura, i bueno, vam recuperar una partitura. A partir d'una partitura...
Se va refer arranjament.
Sí, se van fer els arranjaments, i l'Esbar d'alguna manera es va comprometre. El dia que la banda la toqui, nosaltres la ballarem. I paral·lelament, mentre la banda estava fent aquesta feina d'arranjament i d'assajos de la peça, a l'Esbar estaven fent el treball de recerca de passos, i també de coreografia, etc. És a dir, la coreografia que avui en dia ballem i la música que avui en dia toquem són fruit d'un treball de recerca que va començar l'any 86. 1986.
Bueno, i això també explica, no, també una mica aquesta estima que té tot el poble per la jota, no? Hi ha hagut molta gent implicada a l'hora de recuperar-la, tant la música com el ball, com tot, una mica.
Aquí jo crec que està la clau de l'èxit. I per això, a nosaltres, com a clavellinera, se'ns ha convidat en alguns àmbits acadèmics i amb alguns, algunes xerrades i converses, perquè la Jota de Falset és un exemple reeixit de revitalització. O sigui, hi ha molts altres llocs que, pel que sigui, no acaben d'encaixar, hi ha peces del puzzle que es queden fora del puzzle, fora, i aleshores, pam, es va trencant. I aquí no, aquí jo penso que hem aconseguit un mosaic entre totes, entre institucions, agents socials, associacions, que tots ens hem implicat i que tots hem fet que aquesta jota estigui viva i que segurament seguirà molt viva durant molt de temps.
En canvi, les que potser no han tingut una història tan d'èxit, no? Han sigut les danses que des de la seva recuperació l'any 95 fins ara hi ha hagut moments de més popularitat i moments que no n'hi ha hagut tanta.
Sí, bé, les danses doncs, és una celebració doncs, que també s'està ara treballant en documentar i en parts doncs, que de la, o etapes de la història doncs, que no tenim gaire informació, ara també s'està fent molt treball de camp juntament amb la Clavellinera, però sí que tenim constància que des del segle XIX ja sortia dins dels actes més tradicionals de la Festa Major a un altre format que és totalment diferent al que coneixem d'ara, o sigui, és una festa que ha anat evolucionant, però ha tingut etapes doncs, que han ajuntaments doncs, que potser doncs, no hi apostaven tant amb aquesta tradició i han hagut alguns anys que no s'ha celebrat. Ara, amb la celebració dels 30 anys, doncs, també se celebra doncs, la recuperació doncs, de les danses, però també amb aquesta evolució, aquesta nova etapa, doncs, amb el protagonisme de les pubilles i els hereus, que també s'està fent la recerca de tots els que doncs, han ballat la jota tant al dia del Ball de Coques com han participat a les danses. S'està fent treball de camp, mirant programes, mirant doncs, tots els que han anat sortint al llarg d'aquests anys. I també aquests són els que han viscut les danses amb aquesta doncs, nova etapa, amb que el que es pretén és que sigui una festa molt, molt popular i bueno, l'esquema ja és reconèixer la persona més gran de Falset, la persona més petita, la més recent nascuda, que això fins pràcticament el dia abans quasi no ho sabem, i després també ja s'obri al poble, doncs si hi ha famílies o hi ha persones doncs, que volen dedicar una dansa amb alguna persona, doncs en concret, doncs que també tingui l'oportunitat de fer-ho aquell dia, i és un dia doncs, que també la gent lo veu com emocionant, doncs, ja que les danses té bé el poble a fer-te el reconeixement a casa teva.
Uh-huh. Lía.
Mira, parlem una miqueta de les danses, si voleu, així és curtet, perquè és molt llarg. Mira, ja tenim documentat que hi havia balls de coques en els quals hi havia unes persones, dones, perquè estem parlant de l'època que parlem, que estaven sentades al banc i que el que volia ballar amb elles pagava una coca i ballava amb elles. I això és anteriorment, o sigui, anteriorment estem parlant abans de... O sigui, mitjans de... Abans de... al segle XIX encara, però parlarem de la primera meitat del segle XIX, sabeu que les festes majors, els que s'encarregaven, no hi havia un ajuntament ni una comissió de festes. O sigui, els encarregats de molts dels actes eren les confraries. Uh-huh. En aquest cas, doncs, tenim notícies de la confraria de la Mare de Déu del Jovent, que és la Nativitat de la Verge, que és la festa major de setembre, sí? I aquestes confraries ja tenien aquestes noies que, diguéssim, s'oferien per ballar al ball a plaça amb qui pagués la coca i el dret a ballar amb elles. Això era per recollir diners a la confraria. Amb el temps i el canvi d'ordre polític i social, les confraries van anar desapareixent i aquí van aparèixer que encara cuejaven els majorals de la festa. Uh-huh. I aquests majorals de la festa s'encarregaven de buscar danseres. O sigui, triaven entre 5 i 8 noies que anaven a la casa d'elles per dir-los que si volien fer de danseres. I si tenien parella per anar-hi o els hi buscaven una parella. Sí, d'aquí van sortir molts casaments, eh? Això és important, uh-huh, també, com a antropologia social és interessant aquesta dada. Aleshores, aquestes danseres se triaven de les cases benestants. Per què? Perquè se'ls demanava que com a mínim es fessin dos vestits. Un per anar a les danses era el repartiment de coques que prèviament la gent havia sol·licitat, uh-huh, i un altre, com a mínim un altre, pel ball que obrien. O sigui, tenien el dret d'obrir tots els balls. D'aquí també ens vindria la tradició que les pubilles són les primeres de ballar el ball de coques.
I també una mica la relació, no?, entre les dues festes, no?, entre el ball de coques i les danses.
Ah, exacte. Aleshores, què passava? que això implicava, igual que a vegades entenem coses, ara les entenem com a masclistes, això implicava un classisme.
En origen
no es veia com a classista, perquè era el que s'estava vivint.
En aquella època.
Era el que hi havia.
Sí, no, a veure, ho has de ficar en l'època que és.
Vale. O sigui, ho hem de contextualitzar. I, per tant, aquí també hi havia pues, un... Això també pues, s'ha rodejat d'una certa aura, clar. Eren les danses eren com les núvies. Eren com si fossin les núvies del poble. I qui no ha fet allò de corre, corre, que surt la núvia, anem a veure-la. Aleshores, clar, això era una gran expectació. Tenia una gran expectació. Això evoluciona amb els anys i hi ha un moment de canvi polític i amb, també amb uns ajuntaments que el que volen és retirar aquesta imatge classista i això es desapareix. Què passa? Que al desaparèixer el fet de les danses també desapareix aquest fet participatiu de que cada casa encomanava una coca i, tot, i la festa, o sigui, les dansers i la banda anava casa per casa repartint les coques. O sigui, això és, també és un fet que socialment implicava també participació.
Uh-huh. I probablement també, si tu tenies a casa teva hi havia una noia que era dansera, no? Probablement la mateixa casa pagava una coca perquè la portessin a la casa.
Val, i no solament això, sinó que lo del el ball de coques, que ho tenim en molts programes, perquè estem fent un buidat de programes des de l'any 1900, ja es rifava la toia. I segurament moltes de les pubilles i moltes de les danseres que eren, els pares, pues, lo que feien era... diguéssim, pujar la subhasta, aquests encants, fer-los pujar, i com tu sabies, bueno, el que sabeu, el que passa amb una subhasta, jo sé que tu vols allò, i aleshores ens piquem, no? O sigui que hi havia un tema participatiu que, d'alguna manera, pues, al desaparèixer les danses, també desapareix una dinàmica determinada. S'ha d'entendre també que cada moment social i polític té el seu què. Aleshores, ara per ara, amb aquest buidat que hem estat fent, sabem que arriba un moment que es comencen a triar les pubilles, que ja no són danseres, sinó que són pubilles, però que encara es fa, que encara es reparteixen, encara hi ha les danses, i hi ha un moment en què hi ha aquest canvi polític i segueixen havent-hi pubilles, però no hi ha danses. I si hi ha ball de coques? I aleshores aquí tenim unes quantes baules de la cadena que són les que ens falten i que aleshores, pues, bueno, per intentar trobar aquestes baules, a part tot aquest treball de recerca, pues, estem fent una crida...
Això era el que us venia a preguntar jo ara, no? aquesta crida que esteu fent des de, tant de l'Ajuntament com des de la Clavellinera per aconseguir doncs, vídeos, imatges del Ball de Coques, del Ball de la Jota, també de les danses i també els programes de Festa Major, com ara deia la Lídia.
Sí, dins de la celebració dels 30 anys de la recuperació de les danses i de la instauració de la Jota dins de l'inici del Ball de Coques, a part dels actes amb què s'està treballant doncs, per fer aquesta commemoració, doncs, s'està fent un treball de camp i dins del treball de camp l'associació de la Clavellinera està també treballant amb un llibre que va relacionat amb la temàtica i també s'està treballant amb una exposició i el que hem fet és obrir doncs, un període on qui tingui imatges o enregistraments de les danses i del Ball de Coques, sigui quina sigui doncs, l'època, doncs, ens ho pot facilitar, ens pot cedir doncs, les imatges doncs, per preparar aquesta commemoració, es pot fer doncs, en format PDF enviant-ho a un correu doncs, que hem obert, que és lagresca30@gmail.com, i al mateix correu doncs, s'ha d'indicar el nom, el telèfon de contacte, la persona propietària del material i doncs, el document doncs, que es vulgui facilitar. I si no, doncs, també s'obrirà doncs, l'opció de format físic doncs, que es podrà portar a l'Ajuntament i es farà doncs, la digitalització i es retornarà doncs, el document a la persona propietària. I també el que s'està doncs, demanant, a part d'aquestes imatges o aquests documents més vinculats amb les danses i el ball de la Jota, són també programes de festa major. Tenim doncs, recopilats doncs, una gran quantitat de programes des de principis del segle XX fins a l'actualitat, però hi ha alguns períodes doncs, que ens falten doncs, alguns programes i doncs, si algun veí o veïna doncs, té programes d'antics, doncs, també ens ho pot facilitar i d'aquesta doncs, manera acabarem de muntar aquest puzzle de programes des de principis de 1900 fins a l'actualitat.
Val, i a nivell així més lúdic o festiu, doncs, parlàvem de que esteu treballant en un llibre, una exposició, a nivell aquest més lúdic o festiu d'enguany se celebren els 30 anys de la recuperació del Ball de la Jota, el Ball de Coques i les danses, què esteu preparant?
Primer que tot, ja...
Sí, vos ho podeu dir, clar.
Sí, estem treballant o estem madurant tot el que és la celebració, però hi ha una activitat que és bastant imminent, si vols, Lídia, explicar-ho...
Val, bueno, és lúdico-festiva i és...
També és recerca.
I és recerca, que és de que... Val, des de l'Observatori del Patrimoni Etnològic e Immaterial de Catalunya ens han proposat, bueno, hem acordat, dur a terme un taller de memòria oral. Què vol dir això? Això vol dir un taller de memòria oral que el seu títol serà Les danses a falset, tradició i renovació. Tindrà lloc el 4 d'abril a les 6:30 a la plaça Neus Català i en aquest taller de memòria oral tindrem un antropòleg que ens farà de moderador i en el qual convidem a participar a tota la població, a tothom que tingui memòria d'aquest fet de les danses. Segurament hi hauran a la taula hi hauran quatre persones convidades, quatre persones que ens parlaran dels anys 60, dels anys 70, dels anys 80 i dels anys 95, que va ser el moment de la recuperació. I aquí ens agradaria molt tindre la màxima participació i escoltar els màxims de testimonis. Ens agradaria, a més, que aquí hi participés també Ràdio Falset, aprofito per fer una... que seria molt interessant que aquesta taula, aquest taller, s'enregistrés i poguéssim tindre un document ja per la seva preservació. Això és el dia 4 d'abril. Sí? Uh-huh. A més... estem parlant també de que aquesta commemoració també se commemorarà que fa més de 30 anys, però sobretot 30 anys, que amb continuïtat, inclús en el temps del Covid, te'n recordes,
sí.
Rosa?
Sí.
S'ha fet un taller de jota...
Evidentment, cada any.
Cada any, inclús en temps del Covid.
En Covid, que potser encara li van donar més volada, no? Perquè sí. Vas dir, Rosa, podríem buscar...
Van ser els pocs actes que es van poder fer també.
Amb músics, en directe sí, i tot sí, plegat, sí. En distància de seguretat.
Sí.
I van poder ballar la jota a la pista poliesportiva.
Per això que vull dir que també que aquests tallers, i aleshores aquest taller... el regidor de festes té moltes ganes de que aquest taller donar-li a més un altre valor afegit, que és que...
Bueno, també remarcar de que dins de la festa major el taller doncs, ja és un acte, sí que normalment se celebra els dies previs de festa major, però és una tradició més.
És un acte previ perquè el dia de la festa tu ja sàpigues ballar la jota, no?
És la preparació, però ja és una tradició més doncs, que tenim doncs, al llarg d'aquests 30 anys. Doncs, també agafa la solidesa doncs, de ser un acte doncs, també troncal dins dels actes previs de festa major. Aquest any, amb l'excusa doncs, també de tota la commemoració i també doncs, fent una mica de treball de recerca, la idea és canviar l'emplaçament del taller, aprofitant que tenim l'envelat de l'Euterpe i tenim l'espai ja preparat doncs, per la festa major, i aprofitaríem doncs, per fer el taller a l'Euterpe, doncs, també perquè aquest any sembla ser que va ser fa 160 anys l'any que es va inaugurar l'espai de l'Euterpe com a zona de ball, com
carai,
a zona d'oci.
Carai, quin munt d'efemèrides enguany, eh? Bueno,
i d'aquesta manera doncs, se vincula l'espai de l'Euterpe, que era un espai doncs, que tenia lloc, doncs, se feien balls, sobretot a l'estiu, doncs, amb el taller de jotes, i que millor doncs, també per aprendre a ballar la jota de falset.
Mm-hmm. Bé, doncs, moltes gràcies als tres, ho hem d'anar acabant aquí. Moltes gràcies per haver vingut a la ràdio explicant-nos tots aquests actes i tota aquesta recerca i tot això que esteu fent al voltant de la jota i de les danses. Qualsevol notícia, qualsevol novetat, teniu els micros de la ràdio oberts per vindre a explicar el que cregueu oportú. Vale? Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A tu.